Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Això ho fem sempre els divendres a COPE Catalunya i Andorra. Arriben les converses veterinàries. Amb el Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Cada setmana parlem dels animals, parlem amb els professionals que cuiden dels animals i de moltes més coses. I tenim la sort de comptar amb gent absolutament especialitzada i gent que ens posa la vida molt i molt fàcil a les persones que tenim animals. Tal és el cas de la persona que avui ens acompanya i que no és la primera vegada i esperem que no sigui tampoc la darrera. Anem a saludar a una de les nostres veterinàries de capçalera que acompanyen cíclicament en el programa. Anem a saludar des de Casabet 24 a Lídia Linares. Lídia, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies, gràcies primer de tot per ser d'aquí novament amb nosaltres, una nova oportunitat per parlar de tantes i tantes coses que ens fa la vida una mica més fàcil i més còmoda, eh? Com, per exemple, el fet de que Casabet 24, doncs, també teniu una pràctica veterinària que ajuda molt a les persones. Ens l'expliques?
Som un servei veterinari especialitzat en l'atenció a domicili.
Clar.
Portem uns anys treballant i, bueno, fem tota la zona de Girona i Rodalies. I, bueno, sempre la major defensa que faig és el fet que el teu pelut està molt tranquil, no?, a casa seva.
Clar, tu diràs.
I el fet d'atendre'l a casa us dona al client molta tranquil·litat i molta comoditat, en el sentit que ens adaptem en horaris, que tots últimament anem molt apretats de feina i que tenim uns horaris molt complicats. I, per altra banda, és el que et dic, els gossos potser no tant perquè estan més acostumats a sortir, però els gats ho agraeixen molt.
Sí,
els
no.
Gossos també, eh?
També.
Sí. Però els gats, sobretot, el client és el que diu, ostres, quin canvi.
T'ho dic perquè, a més, sembla que ho saben, perquè, bé, jo parlo des de l'experiència, si algun dia has de sortir... és que ho saben tot, eh? Són llestos com una mala cosa, eh?
I tant, saben
on vas, el que vols fer, i evidentment, clar, el fet que pugui venir el veterinari a casa, doncs ho facilita tot tant, i també facilita, doncs, la conciliació familiar, que no està malament parlar-ne, no?
Efectivament. I anant a aquest tema que ara deies que ho saben tot, jo sempre... Bueno, faig la broma, però no broma, eh? I crec fermament de que quasi ningú et coneix millor que el teu gos i el teu gat, no?
Clar.
I no parlen, els falta parlar, però són superintuïtius i entenen molt el nostre llenguatge corporal, no? I és com, ostres, és que semblava que sapigués que vindries, Lídia. I dius, bueno, tu d'alguna manera li has dit, no?
Clar.
Sempre dic el mateix en aquest sentit.
Molt bé, doncs ara ja sabem...
Sí que són molt intuïtius.
I tant. Ara ja sabem que Casa B24, com ens has explicat, és un servei d'atenció veterinària a domicili. I digue'ns un telèfon de contacte i recorda'ns a quina zona és on feu aquesta pràctica veterinària.
Sí, i tant. Nosaltres fem visites a domicili de 9 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres. El nostre telèfon de contacte, apunteu-vos-el, és el 669-18-10-01 i fem Girona i Rodalies. És a dir, més o menys, si tu agafes Girona en un mapa de centre, arribem fent la rodona, que seria fins a Caldes, fins a Cassà de la Selva, fins a Banyoles, més o menys fent una rodona. Són uns 20 quilòmetres, 20-25 quilòmetres de radi tinguent a Girona de centre.
Doncs miri, jo recomano a tothom que s'ho apunti en aquest telèfon, el 669-18-10-01, perquè, a més, un mai sap, eh? I de vegades, avui jo no tinc cap problema per la meva mobilitat i per portar el gos on sigui, però demà puc tenir aquesta necessitat. I tenir controlat el veterinari que vingui a casa en cas de necessitat, val la pena apuntar el 669-181-001. Eh? És el telèfon que es pot dir de diferents maneres, però és el mateix número. Molt bé, doncs, Lídia, anem avui a parlar d'un tema que és un tema especial i més quan arriben les temperatures ja una mica més agradables, com estem ja en aquesta època de l'any. Arriba? Què arriba?
Efectivament. Arriba la temuda i desconeguda. Ho dic així perquè per depèn d'uns clients és d'una manera i per depèn de quins clients d'una altra, la leishmaniosis. Val? Per qui no ho sàpiga, tot i que tothom n'ha sentit a parlar molt, però no lo suficient, diguem-ho així. La leishmaniosi només afecta els gossos, és una malaltia que només afecta els gossos, els gats no els afecta, val? Que es transmet per una picada d'un mosquit que es diu flebotom, que la manera de comportar-se d'aquest flebotom seria com la del mosquit tigre. Per tant, tothom dirà, ostres, cada vegada hi ha més mosquit tigre. Doncs, efectivament, cada vegada hi ha més flebotom. I, efectivament, cada vegada diagnostiquem més leishmaniosis als veterinaris. Val? Simplement pel fet de que aquest canvi climàtic que tenim, que, bueno, mira, estem a febrer, febrer-març, i estem a 20 graus, als migdies, que ja anem amb màniga curta, doncs què fa? Que ja comença a haver-hi aquest mosquit. Val? I quan hi ha el mosquit, la leishmaniosi es transmet. Com es transmet la leishmaniosi? Doncs tu tens un animal que és portador o que és malalt de leishmania. Vull dir, no existeix el contacte directe, que és com gent que també, la falta d'informació, no? Moltes vegades, ostres, jo tinc un gos amb leishmania i un gos sa que conviuen junts. Es poden contagiar? Sí, sí que es poden contagiar, però hi ha d'haver el mosquit. Pel aquí al mig.
Si no hi ha mosquit,
ha de picar
un,
no... I després ha de picar l'altre. Ah, efectivament, no hi ha contacte, mira, com el Covid, que ara, malauradament, ha sigut molt famós, que sí que és dues persones que estan de costat es poden contagiar. Amb la leishmaniosi, no, hi ha d'haver el mosquit.
Molt bé.
Aquí al mig. Piqui un i després piqui l'altre.
I la persona? Sí. I del gos a la persona? Com ha d'anar? També fa falta el mosquit o com funciona?
La leishmania pot afectar a les persones, també. Val? De fet, és el que es diu una zoonosi, és a dir, una malaltia que pot passar a les persones, però tranquil·litat absoluta. Les persones només emmalalteixen de leishmania si tenen alguna malaltia que els immunodeprimeixi. Digue-li una persona que pot tenir sida, una persona que està en un tractament de quimioteràpia superagressiu. És molt, molt quasi impossible. O sigui, és possible, no es pot dir que és impossible, però és quasi... Les probabilitats són molt baixes.
El que sí que està clar...
S'ha de tenir en compte.
El que sí que està clar, Lídia, és que si el nostre gos ha tingut la mala sort de que el piqui el mosquit i té la mala sort de contraure aquesta malaltia, aquest gos té números per tenir problemes importants, no?
Sí. Sí i no. I m'explico amb això. Quan jo estudiava veterinària, la leishmania es podia dir que en un percentil molt alt era una malaltia mortal, val? Però què passa? Cada vegada més les famílies dels gossos estan més atents. Ara explicaré una mica com poder veure o com poder sospitar que el teu gos té leishmania o no, pel qual has de trucar al veterinari. Però, doncs el que et deia, els propietaris cada vegada esteu més a l'aguai, més aviat, i això m'ha superencanta, perquè dius... ho agafeu tot molt, molt, molt al principi. Per tant, el pronòstic no és tan greu, no? És molt més bo. I el que abans era un, ostres, el teu gos té leishmania. Ja com la leishmaniosi es pot manifestar de dues maneres. O a través d'alteracions de la pell, és a dir, tu veus que el gos comença a fer com molta caspa, com unes ferides que no curen. M'explico? Clar, normalment molts gossos és allò, un tall petit, que ja a vegades ni truquen al veterinari, no? Li cobren amb alguna mica de cristalmina, de betadine, o amb algun tipus de substància així antisèptica, i cura. I, hòstia, i al final te truquen perquè te diuen, és que aquella ferideta tonta no cicatritza, val? O que comença a perdre el pèl d'una manera exagerada que fa clapes. Això és el que seria possiblement el que es diu una leishmaniosi de manifestació cutània. Si aquesta leishmania no es tracta, que és el que passava fa molts anys enrere, no? Que dius, bueno, mira, pel motiu que sigui el gos ara la pell la té més delicada, i la leishmania va treballant, que dic jo per dins, que és un paràsit, pot acabar atacant a fetge o ronyó. Si la leishmania, tu fas una analítica, perquè la leishmania com es detecta? Sí, el veterinari pot sospitar de la malaltia per unes manifestacions clíniques, que és les que ara t'estic explicant, però s'ha de treure sang, val? I és amb aquestes analítiques de sang pot saber si el gos té leishmania o no. Doncs quan trec sang, li dic al client, vull mirar fetge i ronyó. Que potser ja els hi dic, ho faig més per protocol, perquè ja veus, no?, que el gos, quan un gos està patint de fetge i ronyó, està molt prim, està molt decaigut, són animals que potser te truquen perquè no mengen, també ja fa alguns dies que no acaben de menjar. Però clar, has de buscar tot la causa primària, no? I si el fetge i el ronyó estan tocats, el pronòstic és molt més reservat. Tornem-hi, que ha canviat molt la medicina i la majoria se salven. Però, bueno, és més complicat en aquest cas.
Clar.
Però ja no és una malaltia com... O sigui, fa 10 anys quan ho diagnosticava, quan li deies... La sensació que em donava quan li deies al client el teu gos té leishmània, com ell reaccionava era com... Oh, saps, es morirà, és el primer que et preguntaven. Que dius, no, o sigui... Pot morir, sí, però la probabilitat és molt baixa. I ara avui en dia, encara és menor.
Clar.
Aquesta probabilitat.
Però sí que val la pena que, si hi ha prevenció, intentem fer-la. Què podem fer per prevenir la leishmaniosi?
Sí, i insisteixo en això, no? Perquè igual que les puces i les paparres es veuen, i és una cosa que ens fa molt de fàstic,
sí.
I que ja amb aquestes temperatures que estan a vent i ja la gent et truca, perquè és com... El canvi climàtic, malauradament, hi és, no? Però malauradament no el tenim en compte encara, i és com... Estem a febrer, o sigui, ja començo a rebre, per això quan vam plantejar de què parlàvem avui al programa, vaig dir, leishmaniosi, sisplau, perquè estic començant a rebre moltes trucades de... Estem a febrer, Lídia, ja li he trobat... Com pot ser que li hagi trobat alguna puça al meu gos, no? Com pot ser que li hagi trobat alguna paparra? I dius, doncs, perquè jo ara mateix són la una del migdia... Estic pel centre de Girona, hi ha molta humitat i estem a 20 graus. Això els encanta, a les puces i les paparres.
Clar.
I et diuen, val, doncs ho he de protegir. I jo aquí és quan recalco. És que per mi és més important. O sigui, no me malinterpreteu. Tampoc vull ni puces ni paparres, perquè també, un, ens poden picar nosaltres, i dos, poden transmetre, ja ho parlarem en algun altre programa, també poden transmetre altres malalties. Val? Però la leishmània és aquest fantasma, no sé si potser és una comparació bona, de com que no es veu el mosquit aquest, o sí que el veus però no hi penses, la gent no ho té tant en compte, no? I avui en dia ha sortit un producte que tornem-hi, no me malinterpreteu perquè no és que hi estigui en contra. Ha sortit un producte, fa uns anys han sortit uns productes molt bons per prevenir puces i paparres en format pastilla que tu li dones, n'hi ha que duren un mes, n'hi ha que duren 3 mesos i te n'oblides. Però aquesta pastilla no ajuda a prevenir la picada del mosquit. Per prevenir la picada del mosquit has de posar algun producte repel·lent. Val? Per tant, un producte repel·lent l'has de donar des de fora. És a dir, en forma pipeta o en forma collar. O en forma esprais. També tinc gossos que són... Clar, cada vegada també, ja ho hem parlat en algun programa... Tinc més pacients que són al·lèrgics a moltes substàncies. I clar, li poses algun... Al final estem parlant de productes insecticides, que són productes que poden generar algun tipus de reacció al·lèrgica, no? I ara me ve en concret un pacient que no tolera cap tipus de pastilla insecticida, no tolera cap d'això. Doncs hi ha uns esprais de citronela,
clar,
que també ajuden en aquest sentit a que el mosquit no piqui, perquè al final la leishmània es transmet per una picada del mosquit. Si el mosquit no pica, no hi ha leishmània.
I d'aquestes barreres perquè no piqui... Sí, anem a preguntar-li, i d'aquestes barreres perquè no piqui el mosquit, en casos de que no hi hagi al·lèrgia, n'hi ha alguna que sigui més efectiva que altra o totes són d'una efectivitat semblant?
No, si s'apliquen de manera correcta, i ara explicaré les maneres correctes, totes són... O sigui, sí que et diria que els esprais de citronela no són tan potents. Per tant, per mi és l'última opció. Però, clar, en casos que les altres opcions provoquen reaccions al·lèrgiques, doncs és l'única opció, no? Clar, què passa? Errors que es fan. Hi ha diverses marques de pipetes. Quan aneu a preguntar, que la botiga especialitzada t'expliqui la duració, perquè hi ha algunes marques que per prevenir de la leishmaniosi s'han de ficar cada 20 dies, n'hi ha algunes altres que és cada 30 dies, i el collar, l'error que es fa, o sigui, el collar, quan el compres, el collar repel·lent ja et diu a la caixa duració 6 mesos, duració 8 mesos. Però aquest collar, en el moment que li poses al gos, triga entre 7 i 14 dies a fer com una, jo sempre dic, no?, com una bombolla protectora, entre cometes, al voltant del gos. I si el treus, per banyar-lo o per qualsevol cosa, tornem a començar de zero. Per tant, és a dir, tens 7 dies desprotegit el teu pelut. aquests collars es poden mullar i estan preparats per això. O sigui, estan preparats per això, per això que acabo de dir, que simplement si el treus, tornem a començar de zero, no?
Uh-huh.
Vull dir, a vegades són aquells casos que tu arribes i dius, ui, aquest gos pot tenir leishmània, deixa-me-li fer la prova, no? I el propietari et diu, ostres, però si li he posat el collar. Quan explico tot això, que ara us acabo d'explicar, et diuen, ai, pues, no ho he acabat de fer bé. Que tornem-hi, també insisteixo, tu pots protegir el teu pelut amb tot i malauradament res és infal·lible 100%.
Clar.
Mm-hmm. Pot ser, però segurament serà una leishmània superlleu, perquè al final també quantes més picades, més reinfestacions, més probabilitat d'una leishmània.
Suposo que intentar ajudar una mica el destí i evitar que hi hagi acumulació de basses d'aigua a prop on està el gos, tot això, o sigui, evitar llocs que es puguin fer...
Això també ajuda moltíssim, clar. Efectivament. Tal com he dit, es comporta com el mosquit tigre, no? Viu en zones on hi ha moltes aigües estancades, es mou més a les primeres hores i a últimes hores del dia. Òbviament, també, no traieu, per evitar la leishmània, no traieu el gos a 40 graus al migdia, òbviament, no?
Clar.
Si no, tindrem un altre problema. Però sí que és important, pues, bueno, evitar llocs on hi ha moltes aigües acumulades.
Clar.
Per passejar el gos quan comencen a venir les temperatures així més caloroses.
I sempre, doncs, estar una mica pendents del gos i sempre el que diem des d'aquí, aquesta revisió anual que no falti amb el veterinari, no?
Efectivament, perquè veterinaris que ja portem anys de pràctica, a vegades perquè hi ha clients que m'han dit, ostres, Lídia, arribo, i dius, ostres, aquest gos fa cara a leishmània, no? I no li dius així al propietari, però ho comences a revisar i després dius, vale, té els ganglis inflamats, veig que ha perdut pes, no? Cosetes, que el propietari te trucava potser per el que tu comentes, no? Per la revisió anual. Dius, mira, saps què? Deixa-me-li treure una mica de sang i si és negatiu, millor. I si és positiu, doncs, com que sembla molt inicial, ho tractem. I el propietari diu, ostres, quin ull clínic, no? I dius, bueno, aquesta és la nostra feina. Però a vegades, com que tot va bé, o us dona la sensació de que tot va bé, dius, bueno, no fa falta veterinari, no? I la leishmània, com qualsevol altre tipus de patologia detectada de manera molt inicial, el pronòstic és molt millor.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Això ens passa en cada programa que fem amb la Lídia Linares, de Casa Vet 24. Sembla que el temps ens el prenguin, com si ens el robéssim, francament. Perquè el nostre temps pel programa d'avui s'ha exhaurit, però abans volem agrair l'atenció de Lídia Linares a l'haver-nos acompanyat des de Casa Vet 24. I jo vull recordar aquest telèfon, perquè segur que hi ha una persona que se li ha passat volant el telèfon i el vol tenir ben guardat, per si mai necessita el servei de Casa Vet 24 al seu domicili, l'atenció veterinària domiciliària de Casa Vet 24. El telèfon és el 669-181-001. Lídia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Ens han quedat tants temes que, si et sembla bé, pregaríem la teva amabilitat per tornar la propera setmana.
Jo, encantadíssima.
Doncs fins aquí 7 dies. Tornarem amb aquest programa, amb aquestes converses veterinàries que fem amb la col·laboració del Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau.